Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La falta d'aigua, perquè es va deixar de regar, és la causa de la caiguda sobtada i mortal de la palmera que va matar una noia de 20 anys fa una setmana a la plaça Joaquim Costa, al barri del Raval de Barcelona. Es podria dir, potser seria tremendista, que la sequera ja té la seva primera víctima mortal. És cert que es tracta d'un desafortunat accident, però també és una realitat que si s'hagués regat, la palmera no hagués caigut. Conseqüència, s'ha arrencat ja 8 palmeres a la ciutat de Barcelona i ara es rega per si de cas. Però ja no es pot tornar la vida d'una jove de 20 anys. Em dóna la impressió que molts cops es prenen decisions molt populistes sense tenir en compte cap mena de conseqüència futura. Hi ha sequera, no reguem, donem exemple i després ens cau una palmera i comencem a regar. Malauradament, per un lamentable accident, se va emportar una noia jove. Bon dia, sóc Sergi Tor i l'Ajuntament de Barcelona ha convocat aquest migdia als mitjans de comunicació a la plaça del Raval per demostrar com s'està fent, des del passat dilluns, la revisió de les 800 palmeres datileres, que és la mateixa espècie de l'arbre que va caure. Tomàs Hinojosa, el consistori, sí que ja ha confirmat que la falta d'aigua ha estat la principal causa de la caiguda de la palmera.
Sí, el cap de gestió de l'arbrat de Parcs i Jardins, Joan Guitart, ha deixat entreveure que l'estrès hídric que patia la palmera datilera és la principal causa de la seva caiguda, que va acabar matant la jove de 20 anys.
El motiu principal tot apunta que sembla que serà la sequera, però encara no ho tenim tot clar. S'han de valorar tota la resta d'opcions, el pes, el tractament, etcètera, etcètera.
Arran d'això i com a mesura a curt termini s'ha optat per regar totes les palmeres datileres de característiques similars a la caiguda. Des que es va fracturar la palmera de la plaça d'Emili Vendrell dijous passat, els tècnics de Parcs i Jardins ja han revisat un centenar, de les quals s'han tallat preventivament 8. Guitart explica que la palmera és una espècie especialment fràgil a la sequera.
La sequera la patim tots. El que passa que, esclar, la palmera es deshidrata una miqueta més dels arbres, aleshores pateix una miqueta més la sequera, però com us heu fixat aquest estiu, els arbres de tota la ciutat comencen a purgar fulla, no estan esplendorosos com en altres anys que hem tingut un estiu més plujós, diguem-ne.
I coincidint amb tota aquesta situació, aquest matí l'Ajuntament de Barcelona ha convocat una roda de premsa per demostrar quin manteniment es fa d'una palmera datilera. La inspecció consisteix a fer diverses proves. Primer es revisa el tronc i es mira si presenta alteracions lleus o defectes. Si és correcte, es fa un test d'oscil·lació per comprovar si el moviment és harmònic. Finalment s'ha foradat una part del seu tronc per veure si presentava símptomes de tindre alguna malaltia que l'estigués debilitant al seu interior.
I continuem a Barcelona Ciutat, però ara marxem d'endret, ben pròxim, és cert, perquè la remodelació de la Rambla obligarà a eliminar una petita part del jaciment arqueològic trobat a les obres que s'estan fent. S'han trobat restes de la muralla moderna i espais de l'antic convent de Sant Francesc, que va estar en funcionament des del segle XIII fins al XIX, a la part final de la Rambla, al voltant de l'edifici de les Drassanes. Aquestes muralles, a partir d'ara, trobades, es documentaran i es tornaran a tapar en la seva majoria Arleta Surinac.
Exactament. El Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona ha trobat les restes de la muralla moderna i el convent de Sant Francesc a les obres de reurbanització de la Rambla. Aquesta primera intervenció ha permès localitzar troballes relacionades amb els jardins i espais de conreu de l'antic convent, que va estar funcionant entre el segle XIII i el XIX. Encara així, això no ha estat tot el que s'han trobat. Carles Carbonell, responsable de l'excavació, ens ho explica.
Només en aquí hi han fins a 4 becins, sent bé cultural d'interès nacional, perquè aquí trobem tant la muralla del segle XIII, com el semibaluar, com la muralla de mar i Drassanes, que també és un bé cultural d'interès nacional.
Cal saber, però, que no ha estat una troballa del tot fortuïta, tal com ens explica en Carles.
Ha estat una sorpresa a mitges, perquè realment ja hi ha nombrosa documentació, sobretot de plànols antics, perquè clar, això al ser zona militar, hi ha molt de plànols de l'exèrcit, projectes per muntar el semibaluar, també tot coincideix amb la primera remodelació de les Rambles.
Aquest jaciment és molt gran. Són 3 hectàrees i mitja i estan excavant per zones per estudiar-ho a la perfecció. Ningú descarta, però, poder trobar-se algun element únic com els que s'han trobat fins ara.
I què bones i què saludables són les pomes. I a més tenim la gran sort que hi ha una gran producció a Catalunya, en aquest cas, tant a Girona com a les comarques lleidatanes. Ens entrem ara a Lleida perquè hi havia molta preocupació per la collita de la poma a causa de que el mes de maig, per les limitacions de la sequera, es va prohibir el rec del canal d'Urgell. Milers i milers de productors afectats. Al final, afortunadament, la pèrdua de producció de la poma vermella Royal arriba al 30%. La collita més s'ha avançat una setmana per les elevades temperatures del mes de juliol. I és que aquesta falta de rec del canal d'Urgell ha afectat especialment més en aquesta zona el cultiu de la pera i la fruita de pinyol. Que no passa la producció de poma, com confirma Xavier Gorgues, pagès de Vilassana, a l'Agència Catalana de Notícies.
Amb la poma hem pogut arribar a collir calibres bastant bons, hem fet una clarida molt més forta del normal, però aquí ens trobem amb varietats de pera i sobretot pressig nectarina que s'han quedat molt curts de calibre degut a que del primer el segon rec va estar 60 dies sense regar i llavors no es va poder fer el que es tenia de fer amb aquella fruita i molta d'aquella fruita s'ha perdut. En canvi, amb la poma, com que s'acull més tard, pues no s'ha notat tant l'efecte de l'estrès hídric.
Recordem que molts productors fins i tot van plantejar arrencar els seus arbres abans de que acabessin morint per falta d'aigua, situació que afortunadament no s'ha acabat produint. I parlem de l'hostaleria, refresc únicament de 30 minuts. No poder asseure's en una terrassa si no és per sopar a partir de les 8 del vespre. No agafar una comanda d'una persona perquè es perd més taules. Situacions denunciades que freguen amb la discriminació a Arlet Surinac.
Arribar a un bar o restaurant a les 7 de la tarda i voler prendre alguna cosa, però no poder perquè només es permeten sopars a aquella hora. O haver de córrer per veure't el refresc en un temps màxim de 30 minuts i així deixar la taula lliure pel pròxim client. Aquestes són algunes de les situacions al que alguns barcelonins s'han trobat recentment, sobretot en zones turístiques de la ciutat. Aquesta ha estat una pràctica que ha anat a més des de la pandèmia, però encara no hi estem acostumats. Miguel Ángel Serrano, vicepresident de Facua, opina sobre una d'aquestes mesures, el no poder anar a sopar sol perquè es volen un mínim de comensals.
Lògicamente, el limitar la posibilidad de reserva a un comensal simplemente porque vaya él solo y no vaya con nadie más a acompañar al restaurante, pues está claro que por un lado es una forma de discriminación y por otro lado es una negativa injustificada a satisfacer la demanda de este consumidor.
Tot això dona peu a que alguns establiments adoptin mesures abusives, però és evident que hi ha límits per ells.
El hecho de que no haya una normativa expresa que no lo prohíba no quiere decir que si hay una normativa en vigor de tema de cláusulas abusivas, de comportamientos abusivos, donde se pueden encuadrar todo este tipo de situaciones y de prácticas empresariales y por lo tanto que el consumidor tenga derecho, por supuesto, a presentar esa fase de reclamaciones, pero además acudir a los servicios de consumo y presentar la correspondiente denuncia para que el establecimiento le multe.
El més important de tot això, però, està en que t'avisin de les condicions abans de començar a consumir, ja que som nosaltres els que podem decidir si triem aquest bar o un altre.
Lo grave está en que yo esté sentado en el establecimiento, ya haya empezado a consumir y llevo un tiempo, y que ahora te inventen o saquen de la manga porque no vienen de ningún lado, que oye, que yo no puedo estar sentado más de 45 minutos, o que tengo una consumición mínima de 50 euros. En cualquier caso, con independencia de lo discutible con este tipo de prácticas, siempre deben informándola desde un principio.
El gremi de restauració encara no s'ha pronunciat envers aquestes mesures, però molts semblen estar a favor.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Actualitat esportiva, Edu Badia, bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda. El Barça del jove és protagonista avui a l'Esportscope d'aquest dimecres després de remuntar 4-2 al Tottenham amb gols de Lewandowski, Ferran Torres, Ansu Fati i Abde. Protagonisme també per la nova perla de la Masia, Yamin Lamal, i protagonisme també per les sortides. Mateu Alemany va confirmar l'adeu de Dembélé al PSG, mentre que la sortida de Kessié al futbol àrab es farà oficial en les properes hores. A més, el Girona ha presentat el davanter Artem Dovic i l'Espanyol ha fet oficial la sortida de fa pocs minuts d'Álvaro Vadillo.
Molt bé, gràcies, Edu. Arriba a línia COPE a les 3 el repàs informatiu de l'última hora nacional i internacional i posteriorment tota l'actualitat esportiva. Continuen aquí a la sintonia de la cadena COPE.